Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. En marxa el judici a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència en un jutjat penal de Barcelona. Encara que Torra no s'hi ha presentat, el judici s'ha pogut celebrar igualment perquè la petició de pena no és de presó i, per tant, la llei preveu que igualment es pugui celebrar el judici. L'acusació a càrrec de l'entitat Impulso Ciudadano ha acusat Torra d'insubmissió institucional per no haver retirat la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics quan el Tribunal Superior de Justícia així li havia requerit. I l'Estat demanarà a la Unió Europea recuperar el topall màxim del preu de l'electricitat de 180 euros per megawatt hora al mercat majorista, un fet que suposaria una rebaixa molt significativa del preu que paguen els consumidors actualment. Ho ha anunciat la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, en una entrevista a Onda Cero, on ha explicat també què farà l'Estat si no rep l'aval del Consell Europeu.
En ausència de ser respaldo por parte de la Unión Europea, pensamos que nuestra obligación es pues, hacerlo por nuestra cuenta. ¿Qué le vamos a hacer? Es obvio que creemos que esta es una oportunidad para construir más Europa. Es obvio, y así hemos actuado desde el primer momento, que lo que buscamos por encima de todo es el respeto a las reglas europeas, pero nos parece que ha pasado demasiado tiempo y se va demasiado lento.
L'executiu espanyol preveu plantejar la mesura al Consell Europeu el dijous i divendres de la setmana que ve, previ al Consell de Ministres del 29 de març, on aprovarà el Reial Decret que recollirà totes les actuacions. I més qüestions, perquè les paraules de Gabriel Rufián continuen portant cua. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, veu insuficients les disculpes del portaveu d'Esquerra al Congrés. Són declaracions a la Televisió Espanyola.
Penso que és una de les declaracions molt desafortunades, i són tan desafortunades que jo no entraré a valorar-les. Crec que no ajuda gens al moviment independentista que surten declaracions d'aquest tipus i, per descomptat, el meu respecte i el meu suport més absolut al president Puigdemont.
La consellera Cervera ha expressat tot el seu suport a l'expresident Carles Puigdemont, de qui ha destacat la feina encomiable pel que fa a la internacionalització. I en plana internacional, precisament, els Estats Units, el Regne Unit, França, Albània i Noruega, Irlanda, han demanat al Consell de Seguretat de les Nacions Unides que es reuneixi aquest dijous per tractar la crisi a Ucraïna davant l'empitjorament de la situació humanitària al país. Rússia ha reclamat que aquesta reunió s'ajorni, ja que el posicionament dels membres del Consell de Seguretat és denunciar les accions russes. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha denunciat durant la seva intervenció per videoconferència en el Bundestag alemany que Rússia està construint un mur a Europa i ha reclamat més suport per part de Berlín. Zelensky també ha anunciat que les forces d'operacions especials d'Ucraïna han alliberat avui l'alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, que fa 5 dies que va ser segrestat per l'exèrcit rus. Aquesta ciutat està situada entre l'assetjada Mariupol i l'ocupada Kherson. A tot això, l'Ajuntament de Mariupol ha declarat que el bombardeig per part de les forces russes al teatre de la ciutat, que va servir com a refugi antiaeri, ha aguantat l'atac i que hi ha supervivents. Tot i així, es desconeixen les possibles morts que hi pugui haver. Per la seva banda, França ja ha avisat a Rússia que les sancions continuaran fins que el país no accepti un alto al foc. El ministre d'Assumptes Exteriors a França ha assenyalat al diari Le Parisien que Moscou, de moment, es nega a fer-ho. I el ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, ha explicat que 4.500 ucraïnesos ja s'han documentat i han obtingut l'estatus de refugiat a l'estat espanyol. En una entrevista a Antena 3, el ministre d'Inclusió diu que és molt difícil xifrar el nombre d'arribades perquè molts van a xarxes familiars i perquè els ciutadans ucraïnes poden moure durant 3 mesos per la Unió Europea només amb el passaport del seu país. I un últim apunt pel que fa al trànsit. Ja està reoberta la ronda litoral B10 a la Barceloneta en tots dos sentits. Això sí, resten 7 quilòmetres d'aturada des de la zona franca en sentit Besòs i 7 quilòmetres més d'aturada des de Sant Adrià en sentit Llobregat. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Partit decisiu aquesta nit del Barça a Turquia contra el Galatasaray. Els blaugranes han de marcar i guanyar si volen continuar vius a l'Europa League després del 0-0 d'avui fa una setmana aconseguit al Camp Nou. Tot apunta que Xavi Hernández sortirà al camp amb l'11 de gala, tot i tenir un altre enfrontament important el diumenge quan els blaugranes visitin el Santiago Bernabéu en partit de Lliga. Per tant, passi el que passi, l'objectiu d'avui és evitar la pròrroga per afavorir que els jugadors arribin a Madrid al màxim de frescos possibles. Per aquesta nit, Xavi ja podrà comptar amb el migcampista Gavi, absent en l'anada per sanció, i recupera també a Nico després de perdre's el duel davant de l'Osasuna. A més, Adama Traoré, que no va jugar davant els navarresos, podria formar trident atacant amb Aubameyang i Ferran Torres. A banda del Barça, avui també juguen els altres espanyols que continuen vius en aquesta competició. Són el Sevilla, que visita l'estadi del West Ham anglès amb l'avantatge de l'1-0 aconseguit al Sánchez Pizjuán, i també juga el Betis, que va perdre a casa 2-1 amb la visita de l'entraig de Frankfurt. Tot això l'endemà de quedar definits els quarts de final de la Champions. La sorpresa de la nit va ser la classificació del Villarreal, que va eliminar la Juventus guanyant 0-3. Ahir també es va classificar el campió, el Chelsea, que va guanyar l'Illa per 1-2. I acabem amb motor. A un dia de començar el Mundial de Fórmula 1, el pilot d'Aston Martin i 4 vegades campió del món, Sebastian Vettel, ha donat positiu en coronavirus i no podrà córrer el primer gran premi del campionat que es disputa des de demà al circuit de Bahrein. La seva baixa serà reemplaçada per Nico Hülkenberg. El Mundial de Fórmula 1 comença demà amb els entrenaments a Bahrein i dissabte es farà la classificació. Diumenge acabarà amb la cursa.
Gràcies, Xavi. Tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Amb Toni Marín.
Cuides UIC Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a uic.es/cuides. Cuides UIC Barcelona. Driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen de les 11 del matí. Això ho hem d'explicar, Marta, perquè entre que estàvem escoltant les notícies, estàvem escoltant a la Olma, a Giro i al Xavi, a Toscano, que ja ha tornat a la platja, i escolta, tenim un company, el David García, que és tan bon imitador.
Té molt sentit de l'humor, també.
Que podria participar i ens ha tret, bueno, ens ha despertat tants somriures. Imita tothom, ja, o sigui, podem dir, tothom de la casa, tothom de...
Sí, ens clava, com caminem, com...
És
no?
objecte d'imitació de David García.
Un dia en farem un vídeo a les xarxes, no?
Va.
A veure si li ve de gust.
Mireu, parlant de riures, ja sabeu que cada dia aquí hi ha un altre punt de vista, a l'espai de l'entrevista al matí a Ràdio Estel, que ens agrada enfocar doncs, temes d'actualitat justament des d'una òptica doncs, diferent, des d'una altra perspectiva. Ens agrada anar més enllà. Que els següents minuts avui els dedicarem a parlar d'humor. I és que per molts l'humor és una eina no imprescindible. Ara en parlàvem per interpretar la realitat d'un món que malauradament aquests dies doncs, és bastant convuls. I ens agradaria doncs, donar un enfoc que en reconcilia, no sé, Marta, què et sembla? Una mica amb una actualitat que sovint amb això, no? Preferiríem no viure, però escolta, ens ha tocat.
Sí, amb humor passa millor, no? Sembla. Barcelona acull des d'ahir dimarts i fins al proper diumenge 20 la primera edició del Festival Inrisus, un festival que omple d'humor la ciutat comtal amb actuacions d'stand-up, monòlegs o podcast i que compta, a més, amb un cartell de luxe amb més de 50 artistes. En aquesta edició el David García encara no hi participa, però veurem si en futures edicions el conviden. Entre altres, Berto Romero, David Boncano i l'equip de La Vida Moderna, Venga Monjas, Ana Morgade o Charo López, entre molts altres, són els artistes convidats.
Pau Gil, director del Festival Inrisus, molt bon dia i moltes felicitats per aquest projecte.
Bon dia i moltes gràcies.
Gràcies. Ah, clar, esteu contents, no, Pau, amb la rebuda del públic en aquesta... És que és la primera edició del festival a Barcelona.
Sí, molt contents. Molta gent que s'ho passarà molt bé, riurà molt aquests dies. i per ser la primera edició molt satisfets de, bueno, de l'acollida, de la repercussió que està tenint. És que és una primera edició i la primera edició sempre és més complicada que la resta.
Clar, hi ha molts espectacles que de fet ja van penjar el cartell de sold out fa dies, no? Per tant, per ser això que dius tu, un festival que celebra la primera edició és tot un èxit ja abans de començar pràcticament.
Sí, actualment poder penjar un cartell de sold out amb setmanes vista és un bon símptoma, vol dir que la gent té ganes de riure i alguns s'estan penjant en aquests últims dies que la gent està comprant a última hora i segur que veureu molts més cartells.
Clar, Pau, explica'ns una mica com neix aquesta idea d'organitzar aquest festival Inrissos.
Doncs és una idea que portava rondant des de feia uns quants anys, però bueno, el moment clau va ser durant la pandèmia, que teníem més temps per pensar segurament i bueno, que tant l'empresa Cruïlla com MPC Management en unes reunions, no, vam veure en l'altre el soci ideal per executar aquest festival i portar-lo a un altre nivell, no? Les dues empreses el podrien haver fet per separat, però home, aprofitant el millor d'una i de l'altra, no? El Cruïlla, experts en organitzar festivals, i MPC, experts en gestionar artistes de l'humor. Ostres, vam dir, va, anem a ser ambiciosos i anem a fer el millor festival que puguem, i en eso estamos.
De fet, també és prova, no?, del bon estat de forma de l'humor a casa nostra. Us haguéssiu plantejat un festival d'humor com l'Inrissos aquí a Barcelona fa, per exemple, 10 anys? Com ha evolucionat l'humor en aquesta última dècada o en aquests últims anys aquí a casa nostra?
L'humor està evolucionant, està de pujada i sí que és veritat que en els últims 2-3 anys, després d'una pandèmia on tot han sigut males notícies, anem encadenant i tal, nosaltres diem que l'humor s'està convertint en un bé de primera necessitat, no? Llavors, fa 10 anys potser era més complicat de plantejar-s'ho per el moment que estava vivint els monòlegs i l'stand-up, que estaven com ressorgint, no? Estaven plantant llavors, no? Ara què passa? Que la gent s'ha adonat que passar una bona estona a riure doncs és reconfortant, suma molts punts de vida i els nous artistes que hi ha actualment és que són molt bons, és que venen molt preparats, han tingut referents i evidentment la gent cada vegada té més ganes de riure, hi ha millor qualitat d'espectacles i bueno, al final és un cercle virtuós, no? I per això em creu que aquest era el moment.
Pau, explica'ns una mica, perquè tu, Marta, ja estàs habituada a això dels stand-ups.
m'agraden
i ho sabem. Per tots aquells oients que diuen, ostres, un stand-up, de què parla el Pau? En què consisteix? No? Perquè un monòleg ho tenim clar, però l'stand-up què és, concretament?
Bueno, l'stand-up comedy és un monòleg, però dit en anglès. Al final, en què consisteix un monòleg és una persona, habitualment, a pujar a un escenari, o, bueno, un escenari a vegades, fa uns anys es feien a bars, per això que això també està evolucionant, i el que fa és, durant una hora i mitja, aquesta persona explica anècdotes, explica com veu la societat des del seu punt de vista, pot ser més crític, pot ser més generalista, però al final explica coses que els explica d'una manera que la gent, evidentment, es riu.
Clar, Pau.
Ho he resumit, però hi ha molta feina darrere. Sí,
clar, sí. Clar. Molts d'artistes, dels artistes de stand-up, no?, que veiem a bars, no?, d'aquí de la ciutat, també els veiem després a la tele o que fan podcast. És a dir, també és un món que es retroalimenta i estem constantment veient també cares noves, no? Vull dir que també és una escena en constant renovació i això és també molt estimulant.
Sí, al final, quan el mateix artista el veus, bueno, l'escoltes en un podcast o el veus en un programa de televisió i després el vas a veure al teatre, al final et sents... Estàs entrenant el seu codi d'humor, no? Estàs entenent com quines bromes fa, com que el tens més al dia a dia, encara et fa més gràcia perquè entens qualsevol comentari que fa, ja saps per on va o fa referència a coses del passat, al final com passa amb els nostres amics, no? Que sabem que són amb els que més riem.
Totalment. Mira, Pau, ara, clar, estava pensant en aquest festival Inrissus, és que teniu un cartell de luxe, no? O sigui, 50 artistes, és d'Alberto Romero, David Broncano, no? L'equip de La Vida Moderna, Venga Monjas, l'Anna Morgade... Quin va ser, quan tu els hi vas proposar, què et van dir ells, no? Què van opinar, no?, sobre aquest festival? Ara és el moment? Quin va ser el feedback que vas tenir?
Aviam, realment... Tenim la sort de tenir aquests artistes al cartell. Habitualment treballem amb ells, com sabeu, i quan ens vam plantejar la proposta de formar part de la primera edició, de seguida la majoria van dir, evidentment, compta amb nosaltres, volem ser-hi i us donarem tot el suport que podem. I la demostració és que està en el cartell, no? També dir-vos que hi ha hagut molts d'altres que no hem pogut tenir aquest any o per temes d'agenda d'ells o perquè és que ja havia molt, no? Ja estava tot ple, llavors no. O sigui que tenim artistes ja per l'any que ve.
Clar, clar, posant una mica també el focus en els artistes, en aquest cartell, no? Teniu un ventall molt ampli, també pel que fa a l'humor, des de, per exemple, artistes com Toni Muc, no? Un còmic acostumat a les acusacions de misogínia, a l'humor polític o feminista d'Anna Polo. Tens de l'opinió, Pau, que ens hem de poder riure de tot?
Sí, aviam, aquí... vaig per parts. El primer que busquem amb el festival és arribar a tanta gent com sigui possible i que tothom trobi el seu humor dins del festival amb les diferents propostes que tenim, no? El poder-se riure de tot, sí, però amb peros. És a dir, sí, el que és important és conèixer el context, no? O sigui, la majoria de situacions en les que hi ha conflicte, no?, o les que hi ha rebombori a les xarxes o als mitjans, venen donats per un tema, des del meu punt de vista, de context, no? Fixa't que ningú, quan està veient una pel·lícula, ningú s'escandalitza per una escena que hi ha aquella pel·lícula o per un comentari que fa un personatge, perquè tothom entén que hi ha un punt de ficció, no? El teatre ja també té aquest punt de ficció i a vegades es diuen coses que tretes de context són una autèntica salvatjada, però dins d'aquell argument o d'aquell show, doncs poden arribar a tenir cert sentit. Evidentment, l'humor no és el mateix per tothom, evidentment.
Clar, però en aquest cas, no?, per exemple, els artistes de stand-up, sí que és veritat que sembla la línia que separa l'artista, diguéssim, del personatge, sí que de vegades és més complicada de desgranar, perquè fins i tot, no?, allarguen molts dels continguts que posen sobre l'escenari, també a xarxes socials, no?, és a dir, que també és un humor com més, molt més personal. Per tant, a vegades aquestes polèmiques, no?, el que comentàvem, no?, de Toni Muc, per exemple, acostumat, doncs, això, a acusacions de misogínia, no sé, no opines que en el terreny de l'stand-up sí que és potser més complicat de desvincular l'autor de la seva obra?
Evidentment, i va relacionat amb el que hem comentat abans. Quan el veus tantes vegades per diferents plataformes, al final... t'acabes fent aquest artista, disculpeu, t'acabes fent aquest artista molt proper, no? I aquesta manera de veure la ràdio, a l'escenari, a les xarxes i tal, fa que l'associïs molt més a la persona, no? També dir-vos, és a dir, igual que la societat està evolucionant, l'humor també, o sigui, l'humor va en paral·lel a com evoluciona la societat, i hi ha coses que potser fa 10 anys feien gràcia, que ara no fan tanta gràcia, perquè hem evolucionat. Llavors, sí que hi ha moments que hi ha artistes que potser tenen un humor una miqueta més antiquat que s'han de renovar, i ja està. Vull dir, és la meva opinió, eh?
No, totalment. Fixa't que seguim avançant ara, perquè repassant una mica el cartell, ara ho hem dit, d'aquest Festival Inrissus, que tindrà lloc a Barcelona, és la primera edició del Festival Inrissus fins a aquest diumenge. Clar, hi han grans, com dèiem abans, David Broncano amb La Vida Moderna. Clar, Pau, és un dels espectacles estrella, no? És aquest Vida Moderna, el podcast de David Broncano, com presentat per Ignatius Ferrar i Keke, que es podrà veure en directe la nit d'aquest dissabte al Palau Sant Jordi de Barcelona. Clar, és un podcast de la SER, no?, que omple un Palau Sant Jordi. Tu creus que els humoristes els podem considerar ja com les noves estrelles del rock?
Sí, sense cap mena de dubte, ja fa mesos que estem dient això, no només la vida moderna, que tenen aquesta capacitat de convocatòria, sinó hi ha molts altres companys de la comèdia que ja estan omplint pavellons, estan posen les entrades a la venda i es venen amb mesos d'anticipació. Aquí està passant alguna cosa, no? Està passant alguna cosa i el més bàsic és que la gent se sent part d'un col·lectiu i se sent i vol ser partícip d'una estona de riure. Llavors, és un bon repte, però aquí està. És ambiciós i volem seguir fent-ho.
Aprofitant, Pau, que avui parlem d'humor, doncs hem volgut també convidar un altre punt de vista, un dels guionistes i còmics del moment, que a més ha exaurit també les entrades pel seu espectacle a l'Inrissus, juntament amb Ignasi Taltavull. Ell copresenta el show La Ruïna, on el públic doncs comparteix les seves misèries, i això deu tenir doncs efectes també terapèutics, perquè podem dir que és un dels podcasts més escoltats d'Espanya. Tomàs Fuentes, guionista
bon
i còmic,
dia.
Bon dia. També ens ha dit que ets mestre de cerimònies, no?, d'aquest Inrissus.
Sí, d'una part de l'Inrissus, de l'escenari que hi ha al Teatre Raval, que és on s'han ajuntat, diguéssim, els còmics i còmiques de Barcelona, per això es diu Quilòmetre Zero. Una mica per mostrar l'escena de comèdia de Barcelona, que ara està visquent un moment molt xulo.
Tomàs, abans de començar, deixa'm fer-te una pregunta.
Sí.
Fa uns dies entrevistàvem la Natza Ferrer, antiga companya teva a La Competència, i ens confessava que, si bé ella també fa un podcast, la ràdio no la trobava gaire a faltar. La trobes a faltar? La trobes a faltar? Tu no la Natza, eh? A la ràdio.
No, a la Natza, evidentment.
Per suposat, sí. Ja donàvem per descomptat.
I la ràdio també, eh? La ràdio també. El que passa és que jo portava 10 anys i necessitava un canvi, però a mi és que la ràdio m'agrada molt. D'aquí també que d'alguna manera amb el podcast en continuï. No és ben bé ràdio, però és com... tenia un peu allà a la ràdio també. Sí, continuo fent col·laboracions i tal. A mi la ràdio m'agrada molt, sí.
I, Tomàs, abans ho dèiem, eh? Amb La Ruïna l'esteu arrasant per Inrissus, sí. Fa setmanes, no? Estàvem comentant amb el Pau que heu fet Sold Out, és un dels espectacles que hi ha. Teniu doncs aquest cartell de Sold Out. Quina creus que és la clau de l'èxit, Tomàs? Després li preguntarem al Pau.
Doncs jo crec que hem tocat una tecla una mica per intuïció o per atzar, i és que tothom té un moment, com a mínim un moment a la seva vida on ha fet el ridícul molt fort, i tot i que en aquell moment es volia morir, després ho explica als sopars i tothom riu, i com a mínim tothom en tenim un. I aleshores veure que... És el que deies, té un punt terapèutic, tot i que no és la intenció, veure que tothom té un loser a dins, un pringat, això et reconforta, perquè dius, ostres, doncs jo no soc tan tonto, perquè tothom som... En algun moment som molt tontos i prenem les pitjors decisions possibles, i aleshores això reconforta una mica. Jo crec que és una mica això.
I tu, Pau, com ho veus, això? Comparteixes aquesta clau d'èxit o no?
Sí, bueno, primer, hola Tomàs.
Ja. Hola, Pau, què tal?
Hi ha molt que no ens veiem.
Des d'ahir?
Des d'ahir, sí. Per mi l'èxit de La Ruïna és, evidentment, que estan el Tomàs i l'Ignasi al capdavant, que saben jugar qualsevol cosa que diu qui puja allà a explicar la seva ruïna. I el que deia una mica el Tomàs, no? que al final te n'adones que dona igual que siguis una persona coneguda, un cantant, un científic, perquè allà ha passat gent de qualsevol manera, de qualsevol professió, i te n'adones que tots som igual. Som igual a la intimitat, tots tenim els mateixos problemes i hem passat per moments similars.
Clar, tu, Tomàs, ets guionista, no? Però és que, escoltant moltes de les ruïnes que es comparteixen a les shows, realment la realitat supera la ficció moltes vegades, perquè vosaltres, no? És molt els que us escoltem i som fidels de La Ruïna. També ens quedem parats de la vostra reacció, que teniu moltes vegades que no us ho podeu ni creure, no?
Clar, nosaltres, igual que el públic, nosaltres no sabem res, és totalment a l'atzar i moltes vegades és que hi ha uns girs de guió, diguéssim, que mai se'ns haguessin acudit a nosaltres. A més, passa una cosa molt xula amb la ruïna, que és que la gent que puja, que no acostuma a ser gent vinculada a la comèdia o a l'espectacle, però ha explicat tantes vegades aquella anècdota que l'han anat polint com si estiguessin fent un monòleg. Sí. Vull dir, han aplicat, o sigui, la meva feina, aquesta gent l'ha fet involuntàriament a base d'explicar-la, saben on han de posar èmfasis, on donar atenció, i ho fan per pura intuïció, i és molt xulo això, perquè en el fons han fet un monòleg sense saber-ho.
Per tant, clar, Tomàs, per situem, tu també ets fundador de la Llama School, que és una escola de comèdia online, sí, no?, que té professors com ara la Judit Martín, els Vengamonjas, sí, no?, tu mateix, que hi fas un de curs d'escriptura de monòlegs. Us pregunto també als dos, però primer, Tomàs, de riure molts ja en sabem, no?, però es pot aprendre a fer riure? Tu deies això, no?, que és la qüestió d'anar polint, però es pot aprendre a fer més riure o què?
Hi ha una part de, diguéssim, de geni, de tenir-ho a dins, però després hi ha una part de tècnica on pots polir la manera d'explicar les coses, de fer-les més atractives per la gent. O sigui, hi ha una part que sí que es pot aprendre. I després l'altra depèn ja de la gràcia interna que tinguis tu. Igual que un cantant, o sigui, es pot ensenyar a cantar, però després hi ha cantants que tenen algo que no s'ensenya, que no sé com dir-li, tenen duende, que
sí,
diuen...
Sí, que tenen aquest talent innat, no?, per fer-ho.
Exacte. Jo crec que és una barreja de les dues coses. Però sí que hi ha una part que crec que es pot ensenyar.
Sí. Pau, tu
espero
què creus?
Espero que sí, perquè tenim una escola d'això.
Home, i em sembla que us funciona molt bé, perquè esteu contínuament incorporant nous professors i professores i està molt bé.
A més, tenim dos cursos nous i de moment la resposta és molt bona. Sí, hi ha molta gent interessada.
Pau, es pot aprendre a fer riure?
Sí. Estic bastant d'acord amb el que diu en Tomàs. De fet, la Llama és col·laboradora de l'Enrissos, o sigui que és perfecte que la gent tingui ganes d'aprendre. Sí que es pot aprendre. Evidentment, hi ha una part, per mi, molt elevada de talent. Pujar-se a un escenari i fer riure és molt complicat, molt, però també és important que t'ensenyin noves tècniques i el que et deia abans, com has d'anar en paral·lel a com evoluciona la societat. Insisteixo que les bromes de fa 10-15 anys no serveixen, moltes ja no serveixen actualment. Llavors, tenir professors com en Tomàs i d'altres t'ajuda també a ubicar quin tipus d'humor pots fer i com el pots fer.
Uh-huh. Dèiem que, clar, la Ruïna Show ja està sold out, no?, en aquest InResource.
Jo hi aniré, per cert.
Tu la tens, la teva.
Sí, ja fa mesos que la tinc, l'entrada.
Molt bé, molt bé.
No explicaré res, per això.
Home.
No em vaig llançar.
Covard.
Molt.
És el que diu el Tomàs. Pau, si volem... Clar, encara hi ha entrades per veure altres festivals, no?, de l'InRissos, que tindrà lloc a diversos llocs de Barcelona, si no m'equivoco.
Sí.
Bueno, de fet, a 13 espais diferents. Uh-huh. I encara hi ha alguns shows que tenen entrades disponibles. No moltes, també m'agrada dir-ho, que són últimes entrades. Els de la Ruïna van a un altre ritme, però tenim companys que agrairan, si hi ha algú compra d'última hora, també ho agrairan.
Doncs, sens dubte, sí. Va, si voleu desconnectar una mica de tota l'actualitat que estem tenint, feu cap al Festival InRissos. Avui hem parlat amb el seu director, amb el Pau Gil, també amb el Tomàs Fuentes, que és guionista còmic i copresentador de la Ruïna, això, que estaran a l'InRissos, sold out, però, i també va ser de cerimònies, ja per acabar, nois, a vosaltres, que us fa riure.
Uf! A mi m'agrada... Jo ric bastant fàcil, però m'agrada molt l'humor involuntari, que és quan algú fa alguna cosa i no se n'adona de lo divertit que està sent. No sé com explicar-ho. Gent que explica una anècdota... A la Ruïna passa molt, que està explicant una història i fa servir unes paraules que no m'esperava i això em fa riure molt, saps? Quan a mi m'agafa per sorpresa, diguéssim, no sé.
I a tu, Pau, què?
Aviam, jo tinc una mica de sort, dedicant-me a el que em dedico, que em fa molta gràcia veure els espectacles, em ric molt, encara que els hagi vist 20 vegades. No sé per què, però em segueixo rient moltíssim. I sí que és veritat que a la intimitat, quan passen coses absurdes a la intimitat, amb amics o parella... Allà és on arribo a plorar de riure, perquè i sobretot si és en un lloc que no es pot riure, aquí ja arribo allà als màxims de...
Aquella situació incòmoda que dius, ara em poso. A nosaltres ens heu fet riure ja, ho passem molt bé, total, imagina't. Però si anem a l'InRissos ja, això serà. Pau Gil, moltíssimes gràcies també, Tomàs Fuentes, per haver estat amb vosaltres aquí al matí a Ràdio Cel. Que vagi molt i molt, molt, molt bé aquest cap de setmana.
Gracias. Muchas gracias.
Mira, per a mi els Monty Python em fa molt riure.
Són molt bons.
Són molt bons, són molt
sí,
bons.
Sí.
Ara estava pensant en el Tomàs Fuentes, saps? Amb aquesta anècdota. Tu segur, Marta, que en deus tenir moltes.
Ahir ja te'n vaig compartir una i va funcionar força bé.
Per favor, sí, és veritat. Un dia podem compartir també amb l'audiència, però sí que són aquestes anècdotes, no?, que també en altres curs del temps les vas llimant, com deies, però desperten aquest somriure.
Sí.
Els beneficis de
ai,
riure'ns.
Sí, ai, sí, quina sort que tenim, de poder comptar amb l'Inrissus.
Total. Si voleu, doncs, passar una bona estona a desconnectar, com us dèiem, encara, com ens deia el Pau Gil, director del Festival Inrissus, feu cap a la seva pàgina web i allà trobareu, doncs, aquelles entrades que encara estan obertes per passar una bona estona aquest cap de setmana. Nosaltres hem passat al punt de, uau, 11:45 ja del matí. Res, José, marxem breument a publicitat i a la tornada ja ens espera la Mireia del Pozo a l'Espai Plusvalua Dones.
Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Vull ser una professional en futur. Per això, el dissabte 26 aniré a les sessions informatives de Blanquerna. Podré parlar amb professors, conèixer les instal·lacions i resoldre els meus dubtes.
Vine a Blanquerna i descobreix els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Dissabte 26 de març a 11:45 del matí a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel. Not a yes, sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer.
Take a number, I was lightning before the thunder. 4 minuts que passen de 11:45. Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que els dimarts i els dijous arriba la Mireia del Pozo i el Plusvalua Dones. Estan amb nosaltres a la Part Magazine, amb un espai, doncs, on abordem temes en relació a la salut, a l'edatisme, a la violència de gènere, a l'emprenedoria, al lideratge femení, entre d'altres temes. Mireia del Pozo, com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta, molt bon dia. Que dilluns vam estrenar la segona temporada del programa de televisió del Plusvalua Dones, Mercè.
No, en sèrio, eh? I un dia, nosaltres, jo recomano als oients que també que et segueixin a Instagram, que mai ho dius, no? Que seguiu a la Mireia a l'Instagram,
el Plusvalua. És que el tinc tancat. No el tinc públic, o sigui, tinc Instagram...
Com? Però el Plusvalua Dones?
No. Són dos perfils diferents. El Plusvalua Dones sí que està obert, però el de Mireia del Pozo és privat.
Clar, això és privat, no? Sí. Perquè entenc que no sé quan, però la teva vida... Clar, deus tenir vida privada, Mireia.
Sí,
no
sí,
sé,
en,
no
tinc,
sé quan,
en tinc, imagina't, en tinc.
Vinga, doncs avui, Mireia, de què ens parlaràs?
Doncs avui anem a parlar de dona autònoma i bretxa laboral.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Com sempre, abans de començar, importantíssim destacar que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premi Sàping TV. I avui la Mireia, ja ens ho explicava, i tot el seu equip ens parlaran de dona autònoma i bretxa salarial.
Ser una persona autònoma és un estil de vida? És una manera de viure diferent? És anar per una corda fent equilibris? Perquè qui pica les portes per agafar els diners? Què és el que després s'ha de pagar l'Estat? Damunt de qui recauen tots aquests pesos? Avui, aquí, en parlarem i també tocarem el que suposa ser una persona autònoma, la soledat i la xarxa que és necessària per poder avançar.
Doncs dit això, va, donem la benvinguda a Mireia a la nostra taula d'avui. La nostra convidada és l'Elisabet Bach. Ella és presidenta d'Autònoms Pimec. Elisabet, com estàs?
Molt bon dia, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres tornada, compartint aquesta taula.
Gràcies. És que ens ho demanen molt tot el tema aquest d'autònomes. Ja ho saps, Elisabet, que cada vegada que vens doncs genera molt, molt tema perquè cada vegada hi ha més dones i ens ho explicaràs tot això.
I avui també està amb nosaltres la Sònia Díaz Casado. Ella és sociòloga i cofundadora de l'associació Siena. Sònia, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia i molt contenta d'estar amb vosaltres.
I la Lola Sánchez Tudurí, que és presidenta de SODAME, l'Associació de Dones Emprenedores, que també està amb nosaltres. Lola, com estàs?
Fantàstica.
Ja et trobàvem a faltar. Feliz, la Lola va feliz. Estar... Clar, la Lola va estar la setmana passada i dic, home...
Clar, va estar la setmana passada, però tenia ganes de veure'm i aleshores tornes, fantàstic.
Va, si et sembla, Mireia, doncs tenim moltes ganes de conversar, com tu bé deies, amb l'Elisabet Bach, presidenta d'Autònoms Pimec. Clar, Elisabet, dona autònoma, vol dir dona que s'autoocupa. Però, a veure, què vol dir exactament aquesta autoocupació?
Mira, m'agrada aquesta pregunta perquè la part d'autoocupació moltes vegades es veu com una cosa petita, una mica pejorativa, si em permeteu. En canvi, una autoocupació, si agafem la paraula pròpiament dita, és crear el propi lloc de treball. Però realment no és només crear un propi lloc de treball, sinó que és desenvolupar una activitat per compte pròpia. I això té un component laboral, però també de gestió empresarial. Per tant, jo ho veig com una llavor per realment crear el teu propi lloc de treball, però crear llocs de treball indirectes i crear també llocs de treball directes. És a dir, per mi és un punt de partida que a partir d'aquí generes riquesa, generes territori i generes cohesió.
I tant, aquesta xarxa que parlàvem a la introducció que acaba fent la persona autònoma, que és tan necessària per poder tirar endavant aquesta gestió i aquests llocs de treball que s'acaben creant al voltant. Elisabet, per què les dones arriben o arribem a l'autoocupació, a ser autònomes?
Bàsicament per dos motius. El primer, podríem dir-ne per inquietuds internes. És a dir, perquè tenim molt la motivació de crear el nostre propi, el propi lloc de treball, d'organitzar-nos, de tirar el nostre projecte endavant de la manera com nosaltres creiem que ha d'anar endavant. Però en els darrers anys, i especialment arrel de la Covid, els estudis també ens indiquen que hi ha un percentatge important de dones que ho fan perquè no troben oportunitats al mercat laboral, o perquè les que troben no els acaben de satisfer. I, per tant, aquesta és una dada important i si em permeteu dir, preocupant.
Preocupant.
Perquè, clar, la inquietud o la il·lusió que un té a l'hora de tirar el negoci endavant i vèncer tots els obstacles que després la Lola suposa que també comentarem, que suposa tirar un negoci endavant, doncs quan un ho fa per necessitat, productivitat vol dir que hi ha necessitats a curt termini que cal vèncer, especialment econòmiques, no? Llavors això ho fa encara molt més difícil i es necessita molt més suport.
Elisabet, dèiem, Elisabet Bach, presidenta d'Autònoms a Pimec. És més fàcil o més difícil ser dona autònoma que home?
Doncs quan preguntes a les dones, moltes vegades et diuen que és igual. Quan mires els estudis, veus que moltes vegades és més difícil. Per què? Perquè moltes vegades partim de situacions enrere, no?, respecte a un home. És a dir, si moltes dones combinen la vida laboral amb el pas per desenvolupar una activitat. Si estem parlant de que a nivell estructural, per exemple, hi ha una bretxa salarial, doncs aquesta bretxa salarial dona menys disponibilitat de diners a l'hora d'invertir en el teu negoci. Moltes vegades les dones treballem en àmbits poc valorats a nivell econòmic i, per tant, fa que també emprenguem en aquest tipus d'àmbits. Moltes vegades les dones tenim una doble jornada entre el que és la feina i, a més, la casa, i això també continua quan tires endavant el teu negoci, fet que moltes vegades dificulta tenir una bona xarxa de contactes que et permeti tirar endavant el negoci. I també l'últim estudi que tinc a nivell espanyol ens diu que la proporció de dones autònomes amb fills petits a càrrec, soles, és més gran que els homes. Amb la qual això encara ens fa molt més difícil, doncs, aquesta compatibilitat familiar-laboral.
Per tant, estàs parlant de la dona monomarental.
Sí, en aquest cas sí. És a dir, hi ha més dones monoparentals, no sé com és la paraula, Mireia.
Monomarentals, perquè justament ara fa un any el Parlament Europeu, degut a tota la situació de la pandèmia, va sortir les dades a nivell europeu, que era que el 90% de les famílies amb un sol progenitor o progenitora, el 90% era de dones, i només un 10% d'homes. Per tant, el que es va
90
demanar...
90 de dones, es diria.
90 dones, 10% homes. Per tant, es va demanar que el lèxic, sisplau, canviés, que fos realment el correcte, i que, per tant, deixéssim de dir monoparentals, diguem monoparentals quan ens referim a aquest 10%, però diguem monomarentals, o sigui...
Per mare, referir-nos, clar.
Clar, aleshores, bé, no?, doncs aquests canvis. O sigui, que Déu-n'hi-do...
Fixeu-vos les dificultats que hi ha i, a més, contestem dient que no ho tenim més difícil.
Mare meva, sí, bueno.
Clar, clar.
Aleshores, Elisabet, a l'estudi de Pimec qualifiqueu a la dona autònoma com a pilar de l'economia. Per què afirmeu això quan estem parlant que existeix una bretxa salarial en aquest àmbit?
Estem parlant de pilar de l'economia en el sentit d'aportació a l'economia, perquè hem de comptar la part que es veu, evidentment a nivell laboral, però també a nivell d'activitat econòmica, i la part que no es veu. És a dir, com us deia, moltes dones tenim doble jornada, amb més o menys pes i, a més, amb la complicitat o no de les parelles, no? Però això és un fet a nivell social. I, per tant, sigui amb activitat econòmica directa o sigui amb activitat directa no valorada econòmicament, podríem dir-ne, doncs estem fent que les coses funcionin.
I tant, absolutament.
I també vau presentar un estudi a nivell europeu. És així, no, Elisabet? Quina és la situació de la dona autònoma a Europa?
Sí, aquest és un estudi que vam presentar l'any passat conjuntament amb la doctora Maria Bastida de la Universitat de Santiago de Compostela i que li va encarregar al Parlament Europeu. I ens el vam presentar conjuntament amb Pimec com a primícia. L'estudi consistia en quines són les motivacions de la dona per emprendre. I és on ella posava en evidència que els motius principals de la dona a l'hora de tirar endavant un negoci és, moltes vegades es pensaven que era la conciliació familiar i temes més socials. I, en canvi, realment és una motivació molt interna, com us deia, de crear el seu propi lloc de treball, d'organitzar-se a la seva manera, de respondre a un propòsit de vida. I, per altra banda, també veiem que a nivell europeu, per altres estudis, els percentatges de col·lectiu autònom en general són molt diferents entre països, des d'Alemanya, que té un 8%, per tant, és un col·lectiu molt petit, i aquí a Espanya doncs, pot ser un 16%, però en tots els països la dona sempre té un percentatge inferior a l'home, amb el que és el col·lectiu d'autònoms. I això és una tònica a tota Europa, per dir-ho d'una manera.
Sí, sí, són importants aquestes dades per després també poder avançar. I, per tant, per avançar, Elisabet, anem a passar a l'acció, que és el que ens agrada aquí al Plusvalu a Dones. Com solucionem la situació?
Mireu, jo penso que hi ha com tres àmbits, no? Un, doncs l'esteu fent vosaltres, és donar visibilitat a les dones emprenedores, a les dones autònomes, explicar la situació, perquè tant la societat com les pròpies implicades en prenem consciència. En segon lloc, a nivell micro, és a dir, a nivell familiar, quan la dona està tirant endavant un negoci, una activitat professional o empresarial, buscar aquesta xarxa de suport que li alleugereixi aquesta doble càrrega. Per altra banda, també buscar suport amb aquesta xarxa professional, perquè moltes vegades és poder fer una trucada per solucionar un tema i no invertir-hi moltes més hores. I, per altra banda, creure'ns-ho. És a dir, creure que podem tirar endavant aquest projecte, creure que podem... que moltes vegades l'obstacle som nosaltres mateixes.
Totalment.
I a l'àmbit, podríem dir, a més de polítiques específiques, doncs, treballar temes doncs, de mentories, de finançament, perquè moltes vegades el finançament costa més que arribi a les dones que no pas que arribi als homes, tot i que tenim negocis normalment més segurs. També suport amb aquestes polítiques de conciliació, és a dir, una cosa és la responsabilitat entre els membres de la família i l'altra cosa és que, a més, hi hagi xarxes de suport. I llavors, a més, tots aquests temes de networking i facilitar la burocràcia, és a dir, a vegades hem de fer tres papers per accedir a un suport.
Totalment.
Bueno, doncs potser mig paper n'hi hauria prou, no?
I aniríem més ràpid, no? I com deia la Mireia, avançaríem.
I segur que em deixo coses, eh? Però...
Segur? No. I no pensis... No, tranquil·la, eh, Elisabet, perquè aquí tenim encara uns minuts, Mireia, per endavant, per acabar de rematar el tema. Clara, l'Elisabet Bach, presidenta d'Autònoms FIMEC, ens deia, no?, d'aquests consells, no?, que ens donava per ser bones emprenedores, no? Clar, a nosaltres ens agradaria, doncs, afegir en aquesta taula d'avui, ja les hem presentat abans la Sònia Díaz Casado i la Lola Tudori, que ja ens escolten. Sònia, dona autònoma, autoocupació, parlàvem amb l'Elisabet. Clar, emprendre al cap i a la fi, no? Com és això d'emprendre, Sònia? Com deia l'Elisabet, hem de començar el punt de partida, ens ho hem de creure, no?, nosaltres mateixes.
Doncs sí, jo avui, de fet, no us parlo com a sociòloga, com faig a vegades, sinó com a dona emprenedora,
clar,
que el 2011 vaig deixar tot el que estava fent per emprendre el meu propi projecte. I jo voldria... O sigui, per mi és el millor que he fet. I han estat anys durs i ho segueixen sent, però per mi, ja dic, fer aquest salt per emprendre, per generar-me la meva pròpia feina, per muntar-me els meus horaris, indiscutiblement és el millor que he fet. Però sí que volia explicar-vos o compartir-vos la diferència entre homes i dones. Jo quan vaig emprendre ho vaig fer compartidament, he muntat una cooperativa amb dos companys nois. Uh-huh. A mi em va costar gairebé un any prendre la decisió d'emprendre. De ser dona autònoma.
Clar.
Perquè pensava com ho faré i com ho faré amb els nens i que no sé què i si he de viatjar. Els meus companys homes no van tardar tant. O sigui, no era aquesta la preocupació que tenien al darrere. Finalment vam emprendre, em va tocar viatjar molt i amb la meva parella ho vam solucionar i ell és el que es quedava a casa. Però una mica era per afegir també, no?, de la dona a l'hora de prendre aquesta decisió. Evidentment portem unes motxilles molt més carregades, no? I en aquest cas jo tenia claríssim que volia emprendre, però els meus dubtes i les meves pors eren anar molt més enllà de si seria capaç o no de poder fer una feina.
Sònia, et felicito perquè a més ho has fet molt bé tots aquests anys que portes, tot el que generes, a totes les persones que ajudeu i la gran visibilitat i a més també els ànims que has donat a moltes dones a emprendre, entre elles a mi mateixa. O sigui que ara quan has parlat no saps com m'has emocionat, Sònia. Brutal, brutal, brutal. Lola, presideixes una associació que aglutina en aquí 62 dones, a nivell nacional 800 i a nivell internacional a més de 1.000. Per tant, la teva visió és àmplia, és clara. Quina és la situació actual de les dones? Què és el que et fan arribar a superar la pandèmia més abrupta? Què t'expliquen?
Bueno, en primer lugar, efectivamente el tema de la pandemia ha afectado y ha ido, en el fondo, ha ido por barrios. Ha habido personas que les ha favorecido justamente sus proyectos y han ido creciendo más rápido incluso de lo que tenían previsto y en otros casos, pues bueno, les ha afectado de lleno, ¿eh? Yo diría que lo que más me llega y lo que más me piden es soportes, incluso para vencer la soledad, la tristeza, la pena. A veces a las mujeres es una sensación, pero me lo va confirmando, digamos, la experiencia, nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta decir, lo estoy pasando mal. Y no pasa nada. Todas, yo por lo menos cuando oía el proyecto de Berta, yo pensaba en el mío. Yo empecé mi empresa en el año 93, plena crisis también. Yo sabía que era capaz, pero a mí me preocupaba el tema económico. Y efectivamente en aquella época, que todavía era peor que ahora, el tema de la financiación era dura. También tuve la suerte de contar con una pareja que me ayudó. Éramos compañeros realmente de...
Clar, de companys d'equip, era un equip, és que ha de ser això.
Però sempre és interessant pensar que la palabra emprendedor, emprendedora, viene del término aventurero, aventurera. Es decir, y a veces cuando las mujeres tenemos que recurrir para autoemplearnos, porque muchas veces no es una decisión consciente, es porque lo necesitamos, tenemos que ser también, tener muy claro que es que nos metemos en una aventura.
Doncs amb aquesta aventura, clar, tu ho estaves explicant molt bé, Mireia, no? La Lola ens deia, no?, que aquesta soledat, no?, que es troben els autònoms, clar, potser és un dels temes amb què més es troben, no?, i més susceptibles a les dones autònomes. Arriba tot, perquè no tens ajuda, ens explicava la Lola, i perquè a vegades no podem demanar o no el sabem. Com es fa això, Sònia?
Doncs mira, jo estic molt d'acord amb el que dèiem. En el meu cas, jo també he tingut sort de tenir un company que anys més tard ell també es va llançar a ser una persona autònoma i jo crec que ens hem pogut entendre, ens hem acompanyat molt i això m'ha ajudat molt. Ara, això no treu que és veritat, hi ha moments que et sents molt sola. Sola perquè te'n vas a treballar sola, perquè et passes molta... Jo, en el meu cas, era anar-me'n a l'altra punta d'Espanya a fer un projecte o una xerrada o una formació o una consultoria, i sí, tens molts moments de soledat de dir, ostres, i ara em toca passar l'IVA, ara em toca... Bueno, molts temes que comporta el ser emprenedora. Però, i a vegades, i ara és com un acudit, però és veritat que et sents menys sol quan veus a vegades un post a Instagram que algú fa un acudit d'un autònom o veus una dona que està fent alguna cosa i dius, mira, veus, no estic tan sola, no? Nosaltres a Manresa, a nivell d'anècdota, vam organitzar una trobada, no?, el dia de l'autònom, i ens vam trobar, no?, tot de persones que volguéssim, vam fer una convocatòria amb un bar, i la veritat és que la resposta va ser, bueno, va ser molt divertida, però també us he de dir que van venir molts més homes que no pas dones.
Clar. Sí, ho hem de... Ho veus, eh? Ho veus. Perquè no tenen temps, perquè tenen les càrregues familiars, sí, per lo de sempre, que hem d'anar avançant perquè és l'única manera. Elisabet, l'increment de preu dels autònoms. Com consideres que s'haurien de cobrar els autònoms?
Vols dir per la prestació dels serveis o del producte que venen?
Sí.
Doncs et diria que primer de tot ens hem de creure que el nostre producte, el nostre servei té un valor.
Clar.
Perquè moltes vegades el primer obstacle som les mateixes persones. Després, a partir d'aquí, entrarem ja en termes més de cost econòmic, per dir una manera, i de posicionament de mercat, no? Al final, el preu també és una variable de comunicació. Sí. Però moltes vegades la dificultat en què realment la persona es guanyi la vida amb la seva activitat està amb el preu que posa i amb la dificultat que té com de defensar aquell preu quan algú li diu, ostres, això no m'ho podries arreglar una mica, no? I llavors, per altra banda, els serveis de valor afegit. És a dir, si les dones estem molt representades en sectors com el comerç, l'hostaleria, els serveis a les persones, on precisament el nivell de preus és dels més limitats del mercat en relació, per exemple, a la construcció o a indústria o sectors més masculinitzats, doncs també hem d'incorporar serveis de valor afegit, sigui amb tecnologia, sigui amb els nostres punts forts, no?, amb l'empatia, amb la proximitat, amb la capacitat relacional que tenim, no? Per tant, us diria aquests dos temes. Serveis de valor afegit, malgrat en sectors de poc valor afegit econòmic, tal com els defineix l'economia en aquest cas, sí. I per altra banda, creure'ns-ho i posar un valor realment pel que valem i per lo que oferim.
I per lo que oferim, no? Clar, d'alguna manera també la Mireia ens proposava avui parlar de la bretxa salarial. Lola, parlant de la bretxa salarial, cobrant menys les dones autònomes, i l'increment de preu per ser autònomes, qui té la responsabilitat del canvi per revertir aquesta situació?
Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos puntos. Antes lo comentábamos, antes de empezar la entrevista. Yo lo que he hecho en falta en todas estas leyes y contraleyes que se están trabajando en estos momentos es que no han preguntado a la mujer normal, a la mujer autónoma habitual, ¿eh? Pensemos una cosa, aquí en Cataluña somos 202.000 autónomas.
Unido,
¿eh? Mal, ¿eh? Somos el 36% sobre el total de mujeres que están en activo. A mí, y cuando digo a mí, no digo a Lola Sánchez Tuduri, sino al Consell Nacional, a la Conselleria, al Instituto de la Mujer, me da lo mismo. ¿Han preguntado la realidad que sufrimos? Estamos aquí, es una sensación, ¿eh? Y no soy experta, pero aquí hay una mezcla de conceptos y hay una mezcla de realidades que no corresponde a la mujer normal como tú y como yo, digamos que somos la inmensa mayoría, ¿eh? Porque dentro de los autónomos puede estar la alta consejera de una eléctrica, por decir algo, y puedo estar yo, que soy una pequeña empresaria con 6 personas. No es lo mismo.
Uh-huh. Sí, ¿eh? Sí, sí.
Esto es una de las cosas que yo he hecho en falta. Nos han cortado a todas por el mismo...
patrón.
Exactamente.
I no pot ser, no pot ser, està clar. A tota la taula començarem per la Sònia, que fa estona que no la sentim, passarem a l'Elisabet i acabarà la Lola. A nivell de titular, ser autònoma, que abans ens avançava ja l'Elisabet Bach, el tema aquest a nivell d'Europa, de la conciliació o no conciliació, ser autònoma... és l'única sortida per la conciliació o bé és un estil de vida i una manera de ser? Sònia Díaz.
Doncs jo és com que em nego a dir que ser autònoma sigui la via, no? L'única sortida de la conciliació. Jo crec que abans s'han d'arreglar totes les polítiques de conciliació al voltant perquè aquesta no sigui l'única sortida que tinguin les dones. O sigui, ser autònoma emprenedora ha de ser un estil de vida, una manera de ser, és perquè tens ganes d'emprendre, perquè vols ser el teu projecte, però que mai sigui perquè és l'única opció que tinc de poder-me conciliar o de poder-me organitzar la meva vida personal, perquè si no, jo crec que aquest no ha de ser l'objectiu. Abans hem d'arreglar o hem de facilitar, no, que les dones i també homes, però sobretot les dones, puguin conciliar.
Totalment, Elisabet.
És un estil de vida, és una filosofia i és la meva manera de treballar.
Absolutament, Elisabet Bach.
Per mi és un estil de vida i si pensem que és conciliació ens equivoquem.
Totalment. Lola Sánchez Tuduri.
Totalment d'acord. Totalment d'acord. Además, recordemos una cosa. Un tema es la conciliación y otra la corresponsabilidad.
Aquí.
La conciliación tiene nombre de mujer, perdonadme. Tenemos que trabajar el tema de la corresponsabilidad.
I que puguem triar.
Clar, absolutament.
Por supuesto.
O sigui, que no sigui l'opció que puguem triar amb majúscules. Vinga, que arribem al final de l'espai. Aquest final de l'espai, el Plus Valuar Dones, aquí al matí a Ràdio Cel, que com sempre, amb totes aquestes bones reflexions que han anat sortint, que ens fan pensar, que ens fan treballar les neurones, la Mireia posa el punt final amb aquestes conclusions que en podem extreure.
Doncs l'autoocupació és crear el propi lloc de treball, però encara va molt més enllà, perquè realment del que es tracta és de desenvolupar una gestió empresarial, creant llocs de treball. Hi ha dos motius que ens porten unes inquietuds internes i en els darrers anys, perquè no s'han trobat les oportunitats suficients per tirar endavant. Això realment és un inconvenient, perquè ja ho esteu veient. Ha de sortir de dintre i ha d'haver empenta. Les dones diuen que és igual de difícil emprendre que els homes, però els estudis indiquen que és molt més difícil fer-ho sent dona de cara a aconseguir la financiació. Entre d'altres, la dona és el pilar de l'economia per l'aportació a l'economia amb l'activitat econòmica. I a Europa, els motius principals per emprendre són diversos. A Alemanya, només un 8% de dones és emprenedora o autònoma. En Espanya, un 16%. Les solucions passen per 3 àmbits. La visibilitat, el suport de la xarxa professional i tot el que siguin mentories i finançament. Defensem els nostres preus i posem-hi un valor afegit. Emprendre és una aventura. Som-hi, companyes.
Doncs agraïm moltíssim a Elisabet Bach que hagi estat amb nosaltres aquí al Plus Valuar Dones al matí a Ràdio Cel. Moltíssimes gràcies, Elisabet. També la Sònia Díaz Casado, que vagi molt bé, Sònia, i a la Lola Sánchez Tuduri.
Gràcies,
noies. Gràcies. I Mireia del Pozo, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Uf,
a
ja
tu.
Ja ha passat la setmana, anava a dir fins dimarts.
Hem d'inventar un nou dia de la setmana, Mercè.
Ai, tu vols un altre, no et fa falta un altre dia cap. Vinga, doncs Mireia, moltíssimes gràcies. Com sempre, nosaltres seguim avançant, petita aturada que fem per posar-nos al dia amb la amb els principals titulars, amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano. Escoltarem la pregària de l'Àngelus i després tornem. Continuem treballant les neurones. Avui parlant de la temperatura amb Joan Anton Català. Fins ara.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.